un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres, Domènec Miquel, Jordi Casas i Toni Santos. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Estàvem parlant del tren, que va molt ple a primera hora del matí, que el Toni ha agafat avui el tren a Gràcia, si no m'equivoco, i cada vegada és més difícil trobar lloc, si és que se'n troba, no?
No, deia el metro, ella,
parlador. Ara ja és impossible. No, el ferrocarril.
El metro del Vallès. Nosaltres tenim el metro del Vallès, Jordi.
De gent que va cap a Sabadell i Terrassa.
Sobretot estudiants i estudiants amb disfressa.
Però això, bueno. Sí.
Amb disfressa com amb disfressa?
Uniformes.
Ah, uniforme.
Bueno, esperem si sembla de llei verd, això s'acaba, tu. Ja va menjant a la universitat i tot això.
Només estudien els que... els de tota la vida i amb això...
Però això dels uniformes, a Anglaterra, ho porten a totes les escoles, les públiques també. Perquè consideren que és una manera d'evitar discriminació a l'aula entre els estudiants.
És un criteri
molt positiu, jo crec.
És un criteri que té la seva base. Aquí jo crec que alguna escola pública d'aquí ho van assajar i ho han tirat endavant, em sembla, eh? Sí. Fa dos o tres anys.
De fet, abans el que es feia normalment a les escoles i sobretot a les escoles religioses era la bata, és a dir, tu al carrer anaves vestit com tu volies, però quan arribaves allà tothom anava amb bata i llavors no es distingia si portaves una marca o portaves una altra cosa.
Tu has viscut això també, la bata blanca amb ratlles blaves i les nenes amb ratlles vermelles.
Com l'espanyol anàveu.
No, però a veure, a mi no... No, a veure, és un criteri que...
Més aviat anàvem una mica com a Auschwitz, però bé.
No, home, a veure, l'endumentària pot ser més agradable o menys, no? Però que és un criteri que té la seva raó de ser, i a mi no és d'aquelles coses que a mi ho posaria, vaja, m'entens? No té per què ser un sac
de patates allà posar.
No, que passa que ara queda una mica com grotesc, que van, sobretot les noies, que van absolutament allò estupendes, i de cop i volta veus que entren allà 25 nanos, tots seriosos, cara d'avorrits, perquè les pobres d'on... està complexat i tot, el haver d'anar d'uniforme, no?
Les noies ara amb 12, 13 i 14 anys ja es volen vestir com els de la gana, no?
Diguem-ne que anem.
Però com nosaltres que no ens queixàvem.
De fet,
per això, per exemple, es queixava molt que de vegades doncs hi ha nenes que van a la classe com si anessin a la discoteca.
Sí.
Hi ha una certa diferència.
Perdona. I professors d'universitat també, eh? Que van en xancles i com faci falta també, cuidado, és que aquí també... Esta és otra que diria la Gall.
I moltes famílies que porten els nens a escoles on van amb uniforme diuen que s'estalvia molt, perquè saben el que s'han de posar cada dia, que amb dues o tres camises i uns pantalons... És una manera d'estalviar i que facilita molt la rutina a les cases.
I suposo que no desgastes una roba que és més cara, no? Vull dir que...
I no t'estàs cada dia barallant amb el fill i quina roba em poso, que total, això és el 80% del problema.
I total només has de tenir dues bates, no? Sí. Rentes una, poses l'altra i... No, a veure...
Això els nets...
Els nets. Bueno, sí, ara potser hauries de tenir una per cada dia, sí. Bueno.
Doncs escoltin, potser que posin
l'uniforme. Perquè aquí haurem de vindre amb uniforme o no?
Aquí poden venir com vulguin.
D'acord, val.
Home, com vulguin tampoc. Uns mínims, amb camiseta.
Quan no ve el Toni ens tracta de tu. Perquè hi ha confiança ara, quan ve el Toni està de vostè.
És que em poso nerviós.
El Toni l'imposa.
Ex-regidors i ex-regidors,
I ets quin fàstic.
Sí.
Per cert, l'altre dia vaig anar a una roda de premsa d'Iniciativa, Jordi, i vaig veure els cartells d'Iniciativa de les primeres eleccions i surts a tots, Jordi. Tots, eh?
Ja vaig veure les de les primeres i les de les últimes.
Surts a tots, però clar, a mi m'agraden aquelles fotos en blanc i negre amb el mercat de Pere Sant darrere. Va fer molta gràcia. Vam fer un tour dels cartells d'Iniciativa. I del suc, vaja.
També es veuen... No vas conèixer tan jovent, eh? Perquè n'hi ha un que va de primera comunió.
No, i també es veu una mica que el grafisme, afortunadament, ha anat millorant també les fotos.
Sí, home, es veu una evolució, però això tots els partits.
Tots.
Les fotografies dels anys 80, clar...
també anàvem una mica més justos.
No parlem dels anys 80, però parlem de fa 10 anys, perquè el Ministeri de Foment espanyol ha entregat finalment aquest dilluns a l'Ajuntament, 10 anys després, les obres de rehabilitació del celler cooperatiu.
Hombre,
amb aquest tràmit...
que he de fer l'onada, tu,
amb aquest tràmit, la ciutat recupera un dels seus edificis històrics més emblemàtics i ara en teoria s'ha d'adequar per mostrar a la ciutadania com funcionava el celler. L'alcaldessa ha explicat a guap.cat que l'espai ja estarà obert a la ciutadania abans que acabi l'any. Per tant, 10 anys després, molt bon dia, Toni Ramon.
Bon dia.
Estem parlant del celler cooperatiu.
El van entregar aquí i encara no estem segurs si estarà obert abans que acabi l'any.
No, perquè ara s'ha de fer la remodelació que ha de fer l'Ajuntament per adequar-ho a ser aquest espai per explicar la història del celler i del món del vi.
Vale.
És una altra fase. Vale. Fase, portem 10 anys, ara tampoc vindrà 3 mesos.
Vale.
No sé, vaja.
De totes maneres, aquest tema és dels temes més desgraciats des d'un punt de vista polític-administratiu que es pugui produir en el món mundial i que això passi a Sant Cugat, que som els primers de tot, que tenim una marca local allò incomparable, imbatible, no, és tremendo, no? Que una joia arquitectònica, perquè ho és, que està al lloc on està, que pot tindre uns usos fantàstics, no? I que ja els ha tingut en alguns moments puntuals, que tardin 10 anys en arreglar-ho i en posar-ho a punt, no? Perquè pugui ser un patrimoni gaudit per la ciutat, és una cosa esperpèntica, vull dir, esperpèntica, eh? I ara, l'última que tenia entès, per nota ja, era que s'havien de posar d'acord les agendes de l'alcaldessa i de la ministra de Foment per la inauguració, perquè clar, de la ministra de Foment inaugurar-ho, no t'ho perdis, tu.
Inaugurar-ho.
Com si no tingués altra cosa que fer la ministra de Foment, eh? En un país que ara ve com 5.000 municipis i posar-se d'acord amb la gent de l'alcaldessa.
Home, és que amb el poc que s'inverteix a Catalunya, alguna cosa que fan, sí, no? Han de venir a lluir pel mito.
Però va, em sembla, és un tema que em sembla terrible. I una altra qüestió, que això li deixo la paraula aquí al senyor Domènech, que entén més, és a veure a partir d'ara què en farem i si en farem un bon ús, eh? Però això ja entra dintre de la cosa del patrimoni. Deixo la paraula al Domènech. Acaba d'entrar el Sam, eh?
Sí, Sam Abrams, no, molt bon dia.
Una altra onada, perquè si estàvem esperant fa 10 anys que el celler cooperatiu s'inaugurés, estàvem esperant fa mig anys que vingués el Sam.
Home, t'hem trobat molt a faltar les tertúlies del dimarts.
Hem de fer una altra onada, tu. L'he deixat que retivat,
tu. Perquè vegis que no et menteixo, sí. Ves al Museu d'Història de Catalunya.
Perquè explica'ns-ho, fes una mica de... Fes una falta.
Veuràs una exposició...
Ara faràs propaganda del que has fet.
Home, i tant.
Que tothom ho fa. Va, l'autopromoció, sí. I si no ho fas, si ets tot, ho dius.
Va, sí.
Ha vingut a parlar del seu llibre.
Del meu, no, el llibre encara no ha sortit.
De la seva exposició.
A finals de mes.
De la seva exposició.
Però l'exposició, sí.
Va, tornem al celler.
El tema del celler, a veure, semblaria lògic que amb el temps que ha estat el museu ho tingués tot preparat i amb un parell de dies ho pogués muntar i que ja estigués tot fet i tot acabat i no és així. I això és el que acaba sent una mica absurd, no? Ens hem anat queixant de Madrid, però aquí tampoc no hem estat treballant, no? O no hem treballat a la velocitat, no, que hauríem d'haver treballat, no? Però és igual.
Més opinions, sí, escolti, sí, jo faré la tertúlia, si vols.
Jo faré la nota positiva, no dels tempos, evidentment, sinó dels projectes. Per sort, tot el que ha sigut aquest via crucis, la fallida de l'empresa, la nova sortida a concurs de l'obra, la nova adjudicació, ara estem esperant la recepció, bueno, tots aquests tràmits burocràtics del Ministeri.
Es diuen vaivens.
Doncs la part positiva és que aquell primer projecte, que l'única nota bona que tenia és que tancava el celler, per tant seria un espai tancat on es podria fer activitat tant d'estiu com d'hivern, però per mi tenia una pega importantíssima, que era forràvem a l'edifici de César Martinell amb una mena de pantalla Canal Plus, doncs que era bastant esperpèntica. Llavors, si alguna nota positiva li he de trobar tot plegat, és que el celler amb aquest projecte malauradament no queda tancat, però per una altra banda, com a monument, llueix molt més l'obra original.
Jo secundaria com a mínim aquesta idea de que la pantalla aquesta s'ha anat a fer punyetes, que ja era hora, que és una autèntica tragèdia.
Era una urna. Llavors, diguéssim, quedava posat, era com un taüt immens de vidre, i llavors quedava clar que
el fantàstic
que era mort.
No, i el fantàstic és que figurava que era per protegir, d'acord, però després no et deixava veure. Bé. Fantàstic. És allò que diu, i aleshores, què? Per això que l'enterrin directament.
Perquè no entens la filosofia d'aquello, era un espai interior, i per tant el que havies de fer era entrar a dintre, no te l'havies de mirar des de fora, sinó que, esclar, de fet, això diguéssim és veritat, diguéssim, en un espai interior, no? El que passa és que la façana de darrere, no, la façana de darrere era un espai exterior. Per tant,
com totes les obres de César Martinell, per l'amor de Déu, sí. Justament una de les coses que se n'adona perfectament al modernisme, on ell està absolutament afiliat, és una mica ressuscitant les idees renaixentistes, que van ser els renaixentistes els que van descobrir que era tan important l'interior com l'exterior. Per tant, l'interior i l'exterior es tracten de la mateixa manera. Després això ens ha portat a nosaltres a nivell patrimonial a uns problemes gravíssims, perquè no es van adonar que, d'acord, els renaixentistes tenien molta raó, però utilitza materials diferents, carinyo, i no em posis rajola de bany a la façana, perquè una cosa és un material previst per a la protecció de l'interior i l'altra cosa és exhibir-lo a l'exterior que estigui a l'inclemència del temps, saps? I aleshores, però el Martinell, com tots els modernistes, ho tenien claríssim, que qualsevol façana, qualsevol, fins i tot, entrada posterior, ves a la Pedrera i mira, diguem-ne, les que figura que no tenen cap importància d'entrades i de sortides i de rampes i d'històries, i tot està exactament cuidat des de l'interior a l'exterior. Tot està al màxim de jerarquitzat possible i tot està a dalt de tot el llistó. I aleshores aquesta idea de la urna és anar completament en contra del que és l'arquitectura, ni que sigui industrial, de tipus modernista. I, escolta, que vol dir que qui s'ho va engibonar no es va ni molestar a estudiar l'època i les característiques d'aquell art arquitectònic.
Qui va ser el fenomen que va projectar aquesta pantalla a mena de taüt?
Segur que algú que n'hi havia posat els peus aquí, perquè això també passa molt sovint.
Hi va haver un concurs i ja ven, si vols dir, no recordo qui el va guanyar.
No sé.
Això passa sovint, perquè si tu mires, per exemple, el tema de la basílica, aquell interior del claustre, és que també n'hi ha per fusellar-los. Hi ha hagut algú que ha guanyat un concurs que és de Badajoz i no sap ni on és el claustre de Sant Cugat, ni l'ha vist mai, ni s'ha molestat a veure que allò era un hortus clusus. Això és així.
Sí, no, lo del claustre té més delicte perquè...
Encara més.
Perquè, diguéssim, en el moment en què es va fer la restauració, l'interior de la basílica es va deixar al mateix nivell que la resta del jardí. Només hi havia el perímetre aquell marcat, que si ho fixeu és un ratllat, que és el ratllat de les seccions dels planos.
Ah, jo pensava que allò era, diguem-ne...
No, és per no relliscar, perquè és, diguéssim, una cosa conceptual, és el ratllat de les seccions dels planos.
Jo pensava que era per no relliscar en plan metro.
Sí, i aleshores a l'interior de la basílica simplement hi havia la sorreta aquella vermella, però al mateix nivell que la gespa. I quan ja ho vam tenir tot ple, etcètera, etcètera, llavors algú se li va encendre la bombeta i va dir no, és que s'haurien de veure les parets aquelles i de més, doncs i això. I llavors es va tornar a buidar i demés, amb el qual vam encarir notablement l'obra i això, en fi,
però... Sí, esclar, les obres sempre han de costar el doble o el triple d'una manera o una altra.
Prega que d'aquí un temps el celler cooperatiu no estigueu vosaltres aquí comentant que si han començat a fer batejos, comunions i festes d'aquest tipus, que li estan buscant una sortida així com el claustre que comentàvem abans, i entra dintre de la xarxa d'espais així per fotògrafs, d'eventos i circumstàncies.
No, segurament, diguéssim.
Perquè segurament, ja en parlarem de la segona fase i de la tercera.
Calla, si es promociona bé entre els coreans i els japonesos
ja el
i
tens.
Venen a fer les seves bodes i els coreans i els japonesos ho comuniquen als russos que venen a fer les seves bodes, el turisme a Sant Cugat pot augmentar el triple, amb el qual parlem-ne.
No menys tinguis les idees.
però en un moment determinat, que va ser després de la mort del Ramon Barnils i de més, recordeu que la mort del Ramon Barnils va portar un problema perquè ell volia un enterrament laic i per tant no es podia fer a l'església, i aleshores arrel d'això doncs es va fer en el passeig dels plàtans perquè no teníem cap alternativa, i una de les alternatives que va sortir va ser el celler cooperatiu per fer enterraments laics. Vull dir que
mira,
és una festa
Toni,
com una altra.
Sí, Toni,
sí, vaig bé.
Sí, vas bé, vas bé. Sí, ara perquè ja tenim el tanatori, aquesta capella polivalent que serveix per tot, per budistes també.
El president del govern espanyol i del Partit Popular, Mariano Rajoy, ha volgut llançar aquest dilluns un missatge de tranquil·litat a la seva plana major en relació amb el finançament de la Generalitat de Catalunya. Ha dit, no tinc cap pacte ni canvio cap cromo en Catalunya, ni ho faré. Tot això el mateix dia que poc després hi ha hagut unes declaracions de l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, que ha instat a posar en marxa una gran política nacional basada en els principis constitucionals. ha dit que, vaja...
Els principis constitucionals i allò d'una gran de libre?
Bé, això ho dius tu, jo no ho sé.
No, no, pregunto.
Amb tres interrogants al darrere.
Ja ha qualificat els nacionalismes de reaccionaris i destructius. I l'expresident ha avisat Rajoy que el silenci sobre Catalunya...
Excepte l'espanyol, no? Diguéssim, el nacionalisme espanyol...
Callo,
no
és parleu vosaltres.
No, no, no.
No, no, ja està, és això. Sí, diu que el silenci sobre Catalunya pot danyar la veritat tant com la mentida del nacionalisme. No sé si han vist les imatges del senyor Aznar i la... nit o telenotícies així.
Ara és més rellevant el que digui el senyor Rajoy que el que digui el senyor Aznar, eh? Vull dir, aquesta és la primera...
No, jo ho dic per la coincidència temporal, eh?
Perquè un és el president del govern i l'altre és un personatge que no sap on reubicar-se constantment.
I que està fugint de la justícia.
Per exemple, i que busca la notorietat... Que
no és el mateix. És el Berlusconi local.
Sí, sí, sí. I, bueno, el que diu el senyor Rajoy és absolutament lògic. Diu, no es faran canvis de cromos en Catalunya, és absolutament lògic, no pot dir una altra cosa. El màxim que ells faran, i penso que seria el sensat, és que dintre de la modificació de la llei de financiació s'introduïssin alguns criteris, com podria ser l'ordinalitat o la transparència de la solidaritat, i més enllà d'això no anirà. La resta seran números, eh?
No, és que el problema és que quan diu que tractarà tothom per un igual, això no serà veritat, perquè ara no s'està tractant tothom per un igual. Si ens tractessin, diguéssim, per un igual, aquestes coses que dius tu, l'ordinalitat i més, sortirien, eh? Vull dir, apareixerien i de més. Llavors, el problema està aquí.
Mm-hmm. I jo penso que és una...
Els barons no volen ser tractats com un igual, els barons del PP.
Jo crec que aquí és on surt evidentment la gran mentida que està al fons, perquè des de que la Sánchez Camacho va sortir amb l'estracanada aquesta de quadrar el cercle que és tothom rebrà igual però Catalunya serà excepcional, excepcional i igual em sembla que són conceptes sí, absolutament contraris, i d'alguna manera el Rajoy està venint a dir el mateix: ja ho arreglarem el tema de Catalunya, però continuarà sent café para todos. Tornem a quadrar el cercle. A mi una cosa que m'alarma, i perdoneu que faci de filòleg un moment, és, diguem-ne, tots els titulars dels diaris recullen la paraula cromo. Jo penso canviar cromos. En el fons, aquesta paraula és una paraula completament popular, que el que fa és situar el problema de Catalunya a un nivell baixíssim. Al nivell tan popular i tan vulgar com és la paraula cromo, i venint, diguem-ne, del màxim representant de l'executiva del govern espanyol, ja en un subtext a banda ja t'està dient a aquests que deixin de taladrar, i això, diguem-ne, no és la meva màxima preocupació, eh? I aquests que s'esperin.
Més opinions.
Home, posar la política a nivell de pati d'escola, eh?
Sí. D'una baralla, diguem-ne, de nens per... Esclar, jo m'imagino l'Obama, l'equivalent del cromo, són, diguem-ne, les targetes aquestes dels jugadors de béisbol. I m'imagino el tio dient-li al tio del Timarty: escolta, amb tu no canviarem més targetes, més fitxes de jugadors de béisbol. És que el maten, el gaten, el tiren fora de la política. Per insult.
Jordi.
Bueno, jo crec que és positiu això tot plegat, no? Perquè fixeu-vos-hi que un dels que es va queixar més va ser el de Madrid, no? Que és una de les comunitats autònomes. Si deixava en marge el tema de la capitalitat i què representa això fiscalment, bueno, en València, en el País Valencià, les Illes i Catalunya, els aportadors nets, no? I està bé que també se n'adoni, i que entre ells, doncs... A mi el que em sembla positiu i potser servirà per objectivar el tema és que ho ha dit el Rajoy, que fins ara no ho havien dit, que a finals d'any presentaran les balances fiscals. No? Sí.
Hi haurà una batalla no sabia, des de la interpretació.
Bueno, aquí hi haurà un altre debat, efectivament. Però vull dir que
prepara't, que resultarà que tu li deus al govern espanyol un fotimer de calés, bueno. I tu tens les millors autopistes i el
sí, però... Bueno, però escolta, a veure, si nosaltres hem estat durant 20 anys demanant que ens donin a conèixer les balances fiscals i també som en part responsable que es parli de cromos perquè hem situat en el centre del debat el tema fiscal, doncs, bueno, alguna aproximació objectiva haurem d'admetre. Si les balances tampoc ho són, bueno, llavors, paraula de Déu, creiem senyor, no? Vull dir,
jo, situar el centre del debat polític, el tema fiscal, no vol dir parlar de cromos, eh?
I a més a més jo penso una cosa,
és la seva versió vulgar, diguem-ne, és la seva versió vulgar, eh? Però quan tu comercialitzes el tema, doncs pot parlar de cromos, de botifarres,
però perdona, pensa que l'auge de l'independentisme en aquests moments té una data molt concreta, que és quan Zapatero va revelar les balances fiscals, és quan moltíssima gent com Sant Pau va caure del cavall i va dir: cony, jo sempre pensava que això dels independentistes, que això era mentida i eren exageracions i eren fantasies d'ells, i van veure en negre sobre blanc, de la interpretació que volguessis, que hi havia un decalatge entre el que Catalunya aportava a la Caixa i el que Catalunya rebia de la Caixa.
Però és el que estic dient, que quan a final d'any es vegin les balances fiscals, però s'haurien...
Però faran les balances fiscals, les balances que van comptar la manifestació del dissabte.
Vinga, que no portin les balances fiscals perquè ens enganyarem.
Toni,
no, ahir...
No he acabat, encara.
Ah, perdona.
No he acabat.
Com vols fer el Jordi?
No, home, no, perdona, avui he parlat molt poc. No, perquè, clar, demanem balances fiscals. Quan diem que porten les balances fiscals, diem que no ens ho creiem. Bueno, doncs llavors, escolta, ens anem a Andorra i ens fem tots andorrans. Bueno, no, és igual.
Però el mètode sí que és important.
Home, tant. Però els tècnics, ni dins mateix de Catalunya s'han posat d'acord.
Sí, d'acord.
Bueno, només s'han posat d'acord amb que donem més del que rebem.
Això és indiscutible. Estic parlant de la quantitat. El concepte no es discuteix, estem parlant de la quantitat. Llavors, escolti, qui hagi d'objectivar el tema tècnicament, que es posi d'acord i tal, els pobres ciutadans, el que volem és precisament coses clares i que, però va, d'alguna manera s'haurà d'objectivar això, igual que això qualsevol altra qüestió.
I de la mateixa manera que la primera vegada, després de tot el trepitgeo, es va arribar a una entesa més o menys general sobre el concepte, que estava en joc, de que Catalunya posava més del que rebia, i això quedava demostrat.
S'està discutint ara, jo crec que ara el mètode el que fa és que les quantitats siguin diferents. Ningú discuteix que l'aportació és neta, això ningú discuteix, ni aquí, ni a Madrid, ni al País Valencià.
Home, i una indicació clara és que el president d'Extremadura no vol que es faci.
Només cal que mirem segons quins canals i mitjans de comunicació i veurem que es discuteix constantment.
Entre els entesos, entre els pagesos, deixeu-me acabar.
I ara li toca el Toni, després.
Jo el que volia acabar és dir, fixeu-vos-hi, que aquest debat és molt interessant i tal, perquè, per exemple, quan es parla d'igualtat, això és mentida, perquè ja fiscalment ja no hi ha igualtat a nivell d'Espanya, perquè el País Basc i Navarra té un sistema d'allò. Però fixeu-vos-hi, jo només ho deixo sobre la taula, que quietets i que muts estan al País Basc en aquests moments. Per què? Perquè, ojo, a mi el concierto no me lo toques. Vull dir, i això té a veure molt amb aquest debat, eh?
I per tant, sí, sempre
ha fet el mateix. Perquè en el debat hi ha hagut qui ho ha tret, el Navarro, des d'aquí i altres. No, escolta, si en aquests moments hi ha una situació ja de desigualtat, entre parèntesis, privilegi, que és el País Basc. Allà estan calladets perquè saben que com el tema remeni fons, tenen les de perdre.
Toni.
Jo que us ho deixo aquí.
Perquè sempre s'ha fet així, perdona. Okay. Sempre s'ha fet així. Els bascos, a l'hora de la veritat, s'esfumen. S'esfumen i callen.
És que no ens arriba una hòstia.
Això mateix.
No, ahir, a veure, en el moment que s'aprova, o que s'anuncia, perdoneu, que s'anunciaran les balances fiscals d'aquí uns mesos, el primer que salta és el president extremeny, doncs, de que no ho vol. Per tant, bona senyal...
Perquè les veu venir.
Bona senyal de que aquí algú està rebent bastant més del que aborda.
Això és una senyal, m'equivoca, que
anem bé. I només cal veure, doncs, ara aquest xec bé.
I si ho entén ell, vol dir que és... Obvi per sí. Tothom.
Clar, després de sentir aquelles declaracions, no?, de Catalunya pide, Extremadura paga, doncs, home, ara fa gràcia que es negui...
No, el pitjor és el president de Galícia, allò que fa unes declaracions tan tranquils, amb una cara dura, explicant que, claro, el dinero es de todos, entonces lo vamos a repartir entre todos. I allò que dius... A veure, guapo,
no, si...
tu qui és tres? Tu qui és tres? Començant per l'AVE, i tu qui has posat?
Jo estic d'acord que repartam-nos entre tots, però que discutim com el repartim.
No, i després...
No, però és allò, lo mío me lo quedo
sí,
i lo tuyo també.
Sí, home, tant. I encara potser són més impúdiques les d'Extremadura, però bueno, segueix.
No, però més anem veient, no?, aquest xec bebé que dona el govern extremeny, ara sí, de cop se l'han tret de la màniga, com suporta l'IVA cultural i com... No? Doncs fa desobediència de moltes de les coses que es marquen des de l'Estat com a estabilitat pressupostària, i en canvi a sobre, no?, t'has de sentir dir tot el que et senten dir. Per tant,
A mi les pagues extres que el tio ha pagat.
Exacte, sí, sí.
Quan tothom n'està laminant i traient.
Per això més enllà dels debats quantitatius i tal, jo crec que hauria de ser possible una aproximació objectiva al tema que digui, però a mi, escolti, el d'Extremadura, clar, diu que no li interessa perquè resulta que l'aportació neta que fa el rest de l'Estat és així i és el que li permet tindre 27 funcionaris per cada 100 persones actives, no? Vull dir, jo crec que aquest debat ha de ser possible, vaja.
No, però passa, això, però això és impossible, jo... perquè mentre Illes Balears i País Valencià tinguin governs del Partit Popular, que a més són territoris també, si volem, expoliats igual o més que Catalunya, però clar, tots calladets, no fos cas, bueno, no sé fins quan aguantaran aquests governs del Partit Popular,
ja
o fins i tot sent del Partit Popular, quan començaran a dir alguna cosa.
El País Valencià han dit alguna cosa, m'ha dit també, tot calladets.
El que passa sí. que jo
aquí l'únic que està calladet és el Toni, que avui no diu res.
Jo crec que el problema...
No el deixem.
Jo crec que el problema... ningú vol tocar aquest tema perquè sap on acaba. Perquè si tu comences a investigar i comences a plantejar i comences a debatre, arribaràs a una conclusió molt clara, que és, en l'actual sistema autonòmic espanyol, una comunitat com Extremadura és altament insostenible i inviable.
I ho insolidària.
Serà i ho serà sempre.
Sentir dir nosaltres, no?
I ho serà sempre. I esclar, després tu busques altres models. Jo conec bé el model d'Estats Units. El model d'Estats Units és que el govern central, el govern federal, posa fins a un cert punt i després diu, carinyo, arrossegues els peus, t'has d'espavilar. Jo no puc aguantar tot el dia la mamella perquè tinc els altres 49 que estan demanant lo seu. És a dir, posen un límit al que poden incentivar justament per fer un tractament de xoc perquè la gent s'espavili. Jo ho sé perquè el meu estat, West Virginia, era durant anys a la cua, diguem-ne, de tot, i l'estat cada vegada anava reduint l'aportació i dient espavila't, espavila't, espavila't.
Això ho feien perquè era un racista,
home. West Virginia no tant.
Per llei ara toca modificar el sistema de finançació. Vull dir, el problema d'aquest país és que les lleis no es compleixen. I no es compleixen.
Es passen per l'entrecuix.
Bueno, això ja és... Cadascú s'ho passarà per on li sembli. Depèn de les seves, seus hàbits i costums.
Que, que és principi de mes.
L'Estatut no es compleix i hauríem de veure si aquesta llei de finançació, fins i tot l'anterior, s'està complint allò fil per randa, entens? O sigui, el problema és que partim d'una desconfiança hi ha sobre les lleis. Ara sortia el tema de les balances fiscals, dubtem de les balances, o sigui, no tenim on agafar-nos. El problema, una mica d'allò, és que no tenim on agafar-nos. Si no tinguéssim la crisi econòmica ja i tots els números fossin més arrodonits a l'alça del que tenim fins ara i no haguéssim estat pressionats per la dèficit de l'Estat, possiblement les coses les estaríem mirant d'una altra manera davant d'una situació tan injusta com la que hi havia. És a dir, fot 5 anys no teníem aquesta consciència d'aquesta manera, 4 anys, per què? Perquè no havíem començat el tema de ficar la Constitució al dèficit màxim. I penso que això, els governants, que són els que estan aquí per gestionar el conflicte, no per gestionar la bonança, que és el concepte de política, aquestes coses s'han de començar a prendre en sèrio perquè se'ls està capant a tots els dits, se'ls està capant dels dits. I en aquest sentit, penso que ja comencen a haver-hi moltes paraules, d'uns que parlen jo penso que massa, determinats silencis que igual volen dir que per darrere s'estan fent coses, és a dir, jo hi sentia, amb tot el respecte pel Toni, aquesta mena de mag de la política que tenim aquí, que es diu Junquera, que per mi és un mag, és un prestidigitador excel·lent, que jo el sentia embaladit, però no, perquè té una capacitat comunicativa i té una manera de fer-se entendre extraordinària. Jo crec que està creant escola. Ara, el que diu, quan resulta que la meva vida s'ha de convertir en una creència d'un axioma, i aquest axioma que té la mateixa categoria que l'existència de Déu i que això ho resoldrà tota la meva vida, dic, escolti, diu, hi ha algú que es preocupi de més coses? No sé si m'explico. Penso que la societat...
Del que dinarem avui,
no? Penso que la societat catalana té prou intel·ligència, amb Z, té prou intel·ligència com per ser capaç de tocar de peus a terra en sèrio i ser capaç de presentar una visió, diguem-ne, serena, però allò irreversible davant de Madrid. La serenor no passa per la precipitació, des del meu punt de vista. La serenor passa per la solidesa. Si ara el debat són les balances fiscals, que el govern presenti el dictamen de 14 universitats internacionals, des de Stanford a no sé on, sobre el concepte de balances fiscals, que no es pugui rebatre amb populismes ni amb titulars de diari. Penso que és aquest el nostre joc. Tot el que vagi per aquest camí, jo penso que ens permetrà avançar. Tot el que no serà amb focs d'encenalls que estem acostumats a fer.
Home, ara s'ha dit tantes variables que amb els 14 minuts 30 segons se'ns queden...
Espavileu-vos, aquí...
Ja que m'ha fet una al·lusió, deixa'm parlar més.
T'ha fet una al·lusió?
Sí, sí.
Home, dius, Toni, directíssim, digitador...
T'ha fet il·lusió, però bueno, parla.
Digues, no, a veure, jo crec que portem 300 anys asserenant-nos de Junqueras, si vols pots agafar el titular d'ahir tranquil·lament, o si vols pots agafar tot el projecte que hi ha darrere del personatge i del partit. Si no, no, tu mateix. Jo crec que estem després de 300 anys asserenant-nos, no passa res, doncs, per començar a posar les coses a la taula i dir-les bastant clares. Ara ens entretindran amb les balances fiscals. Això ja era de preveure, també, en el moment que el procés independentista anés avançant, que tingués un recolzament al carrer majoritari, i si no podem mirar les majories silencioses d'aquests darrers dies, doncs ja ho sabíem, i aniran apareixent aquestes coses. Bueno, va, ara donarem peixet amb un... Va, serem tan bons que anunciarem les balances fiscals. És igual que ho digui la llei, però ells diran que ho fan perquè són tan bona gent que ho fan així. I ara voldran, perquè toca, perquè ha caducat, doncs, reformar tot el que és el finançament de les comunitats autònomes. També ho diran perquè són molt bona gent. I a partir d'aquí, doncs, ja ens hi anirem trobant, però jo crec que després de tants segles, anys, dècades, cadascú que s'agafi, des del moment que ha vist la llum, doncs em sembla que poca cosa hi ha a fer. I per tant, si volem solucionar el què dinem, doncs em sembla que també passa, doncs, per dir adéu a Espanya. I el fet de que ara, a dia d'avui, el projecte de la independència de Catalunya, no per tothom, no per tots els independentistes, però sí per una bona part, és un projecte il·lusionant de poder construir una cosa nova, de poder legislar d'una manera diferent, de poder entendre la política d'una manera diferent, d'aquest dret a decidir que comença amb el, en principi, m'agradaria, amb el sí o no a un estat propi, pugui continuar endavant i tinguem referèndums, doncs home, no diré cada dos dies, però que pugui ser una cosa habitual al preguntar a la ciutadania. Jo crec que és el que ens aporta a dia d'avui a la independència de Catalunya, i és el que està presentant cada dia Oriol Junqueras, que et pots quedar amb aquest titular o et pots quedar amb les conferències que està fent davant de cercles econòmics, on també parla, doncs, de les virtuts del procés i d'una possible Catalunya independent.
Va ser una hora i quart escoltant-lo.
No, però ell ens ho ha dit.
No, però s'ha resumit un titular, no?
Ja m'agradaria que el debat sobre la independència fos quina Catalunya volem, sí, com fan els escocesos, que aquest no és el debat. Però bueno, és igual.
Però és el debat que algú
no estem debatint, no. Quin model però de país volem.
Els debats no que hi ha gent que no vol escoltar, perquè hi ha partits que estan presentant, i mira, Iniciativa, que els coneixes prou bé, també està dient, algunes veus d'Iniciativa també està dient, en el cas d'un estat independent voldríem un...
Sí.
Esquerra Republicana també ho està fent.
Però és
que és veritat que els titulars queden coberts amb estat propi, si o no.
Aquest no era el que volia introduir tota la família. És
inviolitari.
Però jo vull dir que, a veure, allò, avui reivindico objectivar el debat. Qui ha posat al centre del debat el tema fiscal han sigut els catalans, I si fa que un 15 o un 20% d'aquest independentisme que en diuen pragmàtic es basa únicament en les virtuts d'un nou sistema fiscal, hem sigut els catalans que hem posat això sobre la taula. Perquè les enquestes et diuen, les enquestes, que jo me les crec, sobretot les del CEO, que no me les crec gens, però bueno, les enquestes diuen que un 12% dels catalans, per dir alguna cosa, si se'ns resolgués el tema fiscal, escolta, això de la independència ni tocar-ho, no? Vull dir, que, a veure, hem ajudat, i per raons òbvies, a posar-ho en el mig del debat i a fer-ne, per molta gent, sinònim d'independència. Vale. Jo crec que el tema està així, però bueno.
Em toques la butxaca, me'n vaig.
Sí, i si no me toca... Jo crec que el tema està així, que crec que té una base objectiva indiscutible, i fins i tot antropològica, diria jo. Ara, jo, en aquest debat, el que no admeto és que es negui la major. Jo podria acceptar que diguessin, hòstia, no és el moment per donar-vos a totes les peles que us devem, no, com diu el Montoro, no tenim diners a caixa i tal, però conceptualment hauríem de ser capaços de posar-nos d'acord. És a dir, no, no, escolti, és veritat, i aquí tenim la base, que Catalunya està aportant, per dir alguna cosa, un 6,2% del seu PIB de dèficit fiscal, i això s'ha de reconèixer i s'ha d'arreglar. No sé com ho arreglarem, perquè ara no tenim calés, s'hauria de pactar fer-ho gradualment, però és que ja el concepte és el que es discuteix, això és el que emprenya. Que es negui la major, no? Que des d'Extremadura digui, no, nosotros pagamos y otros les tienen que
tratar. Catalunya pide.
No, escolti, vostè exerceix de pidolaire, perquè realment aquest senyor exerceix de pidolaire institucional. Jo si fos extremeny, hòstia, em cauria la cara de vergonya, no?
No, perdona, és pidolaire de luxe.
De luxe, bueno, però de luxe. Institucional, perquè és el president de la comunitat.
Perquè una cosa és un pidolaire no, necessitat, no, 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 no. I l'altra és un no, no. Que ara ordinadors
sap,
a les escoles,
sap, una persona,
ara sap, paga extra, sap, ara no sé
sí,
què.
Però sap, una persona que fa teoria de no discutir el tema perquè no es posa al descobert que són una comunitat que rep i que això li va de puta mare, amb perdó l'expressió, això és fer un pidolaire institucional a part de negar la veritat. Home, sí. Pues escolta, així realment no hi ha debat possible.
Sí, mira, diguéssim, jo em vaig trobar en un cas... Aguilar de Campó, una veu romànic de la zona aquella i demés.
Et diria on està tot, Palència.
Sí.
Que bueno, té cultura, sí, tu.
Província de Palència, arribes a l'hotel i demés i a la televisió hi havia un programa de la Diputació, diguéssim que era la benvinguda que et donaven i tot plegat, i entre altres coses deia, la província de Palència aporta a la Caixa de l'Estat 2.500 milions i en rep 4.000. I ho deien així amb tota tranquil·litat i com justificant la bona actuació política que tenien, diguéssim, els polítics de la província de València. Nosaltres només n'aportem 2.500 i en canvi, diguéssim, doncs aconseguim 1.500 milions més.
I a més a més, és que no se n'adonen que això s'enquista. Això s'enquista i aleshores per què? Si tu saps que pares la mà, pares la mà i et cauen, per què has de buscar cap altra
però
via de
solució? Justament per això, l'escenari que presentava el Jordi de Política Ficció, de que hem de ser capaços de posar-nos d'acord, jo ho veig impossible. Perquè en el moment que tots aquests barons del PP i del PSOE els hi comencis a dir, no, no, miri, és que haurà de retallar per aquí i per allà, no, és que no tindrà tots aquests recursos, és que no pot estar en el lloc número 14 i de cop passar al número 3. Què diran? O sigui, què diran la immensa majoria de diputats al Congrés que venen de totes aquestes províncies espanyoles?
Home, cada vegada que el tema aquest ha tocat una mica la cambra baixa al Parlament, hi ha hagut un guirigall i després immediatament declaracions de tots els presidents autonòmics.
Ah, mira, me toquen, a mi, no sé què... Per això deia, si això es fa, si és possible, que hauria de ser possible, va ser un document objectiu i tal... que després cadascú es tiri cap a casa, això entra i tota lògica, però se sabrà de quina realitat partim, i cadascú se sabrà què juga.
Jo
cadascú
recordo...
Cadascú se sabrà què juga, tu.
Recordo...
Que és el que jo demano. Perquè ara sembla que, clar, sembla que el d'Extremadura estigui pagant. El Cens i sembla que estigui pagant el rest.
Home, pagant sí que està pagant coses. No, sé.
No el rest de les comunitats no.
Sé, sembla que el d'Extremadura sigui el centre del debat polític del
exacte.
País, que aquest és el problema que tenim.
Exacte.
Que confonem les gallines amb els pollastres, moltes vegades, amb tot el respecte. I el que mana és el pollastre.
Perdona, però el deliri del govern d'aquest senyor, jo crec que és molt preocupant.
Sí, és molt preocupant.
I perquè... posa, diguem-ne, en evidència sí. L'absoluta injustícia del sistema actual. Un individu que tothom està retallant i ell reparteix una paga.
Perdona,
escolta,
el tema jubilats...
Escolta, tio, tu estàs bé del
cap. Aquest senyor és un populista, ja ho saps, que juga a... a buscar titulars, sí, aquest senyor.
Però l'Extremadura és d'atac i mocador, sí. Perquè sense l'autorització de la direcció federal governa que el suport és que és la unida d'Extremadura.
Sí.
Allò ja és un part temàtic, allò és una cosa.
Aviam, però les veus que haurien de tenir més ressò són les veus de les comunitats on s'està gestionant més riquesa del país, i això sembla que vulguem no escoltar-ho. Quan el senyor González diu una cosa, que el president de la Comunitat de Madrid sí. Diu una determinada cosa l'altre dia, allà es va quadrar tothom, eh? allà es va quadrar tothom. Quan aquest senyor diu 200 titulars no li fa cas ningú, encara que ell vagi la seva. Estem parlant, i aquí estem perdent una mica també l'òptica d'aquestes coses. O sigui, el senyor González, el senyor Mas, el del País Basc, el no sé què, són les grans veus autoritzades d'aquest país, eh? Són les grans veus autoritzades d'aquest país. Escolta, aquests aparentment no generen tanta notícia. Aparentment no generen
sí, però el d'Extremadura l'utilitzen com a bomba en profunditat per excitar la libido dels anticatalans.
Evident, però una cosa, la història també ens va ensenyant, la història recent, de que aquestes veus, podríem dir desautoritzades, no? Acaben pesant i molt en les decisions de la política de l'Estat. Jo crec que aquest és el drama. Bueno, no això... que les escoltem o que hi posem el focus mediàtic, que potser a vegades diuen unes bestieses impressionants, no? Però que a tot aquest pes de barons, en els dos grans partits, uns i altres, ha marcat masses vegades la bueno, política de l'Estat.
De totes maneres, tant... jo estic a veure, el Monago aquest es fa sentir, i aquí també el treuen a TV3 perquè hi ha moltes bestieses i tal. Ara, jo el pes específic que pugui tindre realment a la direcció del PP i tal, tinc els meus dubtes també.
Sí, no,
però, no, però sempre, problema... sempre apareix estratègic.
Heu de pensar que ells han de guanyar les eleccions a Espanya.
Sí, això. Sí. El que passa és que, diguéssim, a veure...
Com el Rodríguez Ibarra.
Sí, però diguéssim, el que passa és que les altres comunitats governades pel PP que es troben en situacions delicades, per exemple, Múrcia és una comunitat intervinguda.
Sí. Bueno, i el País Valencià, no?
I aleshores, diguéssim, que veure que un company teu... Tu que estàs mancat de diners, sí. Que has d'estar fent retard i un company teu pot malgastar.
I a sobre t'ho diu.
I que s'està rient a les teves barbes, diguéssim. I de que tu saps que estàs aportant-li aquests diners, sí. Que aquests diners te'ls està traient també de tu, com és el cas que sempre va deixar. Arriba un moment en què dius, home, és que si aquest això... senyor ja no va contra Catalunya, és que va contra els seus companys.
Això és evident, i si a més ho pots intentar objectivar, que és el que deia jo... totes les seves interpretacions. El primer que serà el de Múrcia o el del País Valencià o el de Madrid que li dà l'Extremadura. Mira, macho, lo que t'està llevando. No, pues això està molt bé, perquè indirectament t'estan donant la raó. Aquí el gran problema que tenim a Catalunya, parlant en plata, respecte al País Basc, és que el País Basc, el PIB, és el 6,5%, nosaltres som el 19%. Aquest és el gran problema.
I la diferència entre el que està dient el senyor González i el senyor Mas és que el senyor González diu, és que nosaltres estem molt satisfets de portar encara que sigui excessiu i aquí estem dient ens roben, eh? Aquesta és una diferència substancial.
Això també és el gran titular, eh? O sigui, també,
aquest és el missatge.
Això és 13 TV. O sigui, que no deixen de dir...
No sé ni on la posen aquesta
una polèmica,
aquesta televisió.
Que va haver-hi el Parlament un dia, està acabant sent el titular de
l'independentisme.
Jo de totes maneres quan deia del debat conceptual a mi hi ha una cosa que em posa que em produeix atacs de caspa i això que ja no en tinc, és a dir, quan fan aquesta demagògia que la ciutat és entre persones i no entre territoris, jo dic, a veure que diguin a la relació entre Espanya, Estat i Europa, per exemple, que Europa no ha sigut solidària amb Espanya fins fa un any perquè d'allò. Llavors, aquí sí que els fluxos poden ser entre territoris i a dintre de l'Estat han de ser entre persones. A mi quan diuen això, és que el flux, és que l'administració pública no es territorialitza a nivell municipal, a nivell autonòmic, a nivell d'estats. A mi quan diuen això...
Però tota la vida.
Jo dic, però com tenen... No, i ho diu gent que sembla intel·ligent. Dic, com tenen vergonya de treure això? Perquè això... I cap és una frase, no? Que arriba, no? Clar que la solidaritat en última instància és entre persones, però territorialitzada, no? O si no, per què ha parlat de l'IBI, l'IBI municipal i les transferències de l'Estat i tal i qual?
Sí, però la solidaritat entre persones, diguéssim, és una solidaritat voluntària, i si no, que els hi preguntin els de Càritas,
No, però vull dir que jo sé que els meus diners personals van a una persona d'Extremadura, per entendre's, per persona... Ja, però això són uns fluxos i té una organització territorial.
Sí. Però aquests diners que van, diguéssim, a Extremadura, sí. Tu no els dones voluntàriament.
No, és que els impostos tampoc els donen voluntàriament. Ja.
No, és que els 16.000 milions d'euros que són un xulo, que se'n van i no tornen, o sigui, 16.000 milions d'euros, que són uns 2.500, 3.000 euros per català any, que se'n van i no tornen, doncs, bueno, serveixen per la festa de l'Estat espanyol.
Entre nosaltres, i per tant, és la mateixa quantitat del frau fiscal, tu.
Perfecte. Per tant, 16 i 16, 32,
tu.
Perfecte, fantàstic.
No, ordinadors. Els nens poden tindre ordinadors, xupete, aquestes... tres xupa-xups cada dia.
Aquestes de les coses que ens ha de permetre construir un estat nou, lluitar també contra això.
Hem de marxar. No. Toni Ramon, Toni quina Santos, pena. Jordi Casas, Sam Abrams i Domènec Miquel, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Però hem fet plenari, que feia temps que no ho feia.
Ple absolut. Que vagi bé, molt bon dia.
Bon dia. Sí,